Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 14 de desembre. I tot just ens acabem d'assabentar, s'acaba de confirmar fa uns minuts, la primera mort vinculada a la variant Omicron de la Covid a Europa. Ha estat al Regne Unit, on ja han informat de la defunció en plena campanya per posar la tercera dosi de la vacuna de la Covid. Aquí uns moments en parlarem d'aquest tema, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, avui el José Luis Gil, els esports, la Yolanda Bernal, dels serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García, les vies de so. I amb aquesta notícia que acabem de confirmar d'aquesta primera mort vinculada a la variant Omicron de la Covid a Europa, concretament al Regne Unit, parlarem avui de la preocupació que hi ha en el personal sanitari pel ritme de contagis dels darrers dies de la Covid, sobretot per les conseqüències que pot comportar als hospitals en forma d'ingressos i hospitalitzacions a les UCIs. En parlarem amb el Robert Werri, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital del Mar, i també aprofitem per enviar una abraçada i un petó ben gran a tota la gent que ara mateix està confinada o que està malalta i que està escoltant la ràdio. Una entrevista força interessant, com dèiem, d'aquí uns moments, amb el Robert Werri, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. I una bona notícia, el proper 22 de desembre, què passa, què celebra? Doncs els sorteig de la loteria de Nadal. I les preguntes que ens fem sempre és, i què faig jo amb tants calés, i què, per on començo? Inverteixo? Si em toca a la loteria uns calarons ben bons, doncs no us preocupeu perquè tenim moltes preguntes i a totes les respostes que ens donarà el Javier Ribas, que és el professor de EAE Business School. I avui coneixerem a la millor docent de l'any. És una professora de l'Escola Pau Casas de Gràcia. Ella ha estat premiada per la seva trajectòria de 30 anys com a docent i ella diu que la clau de proximitat i la confiança amb els alumnes és l'èxit. Ella, la millor docent de l'any, es diu Margaret Álvarez i avui la felicitarem i, com no, parlarem amb ella. I abans de posar-nos mans a l'obra, a les 7 de la tarda i gairebé 3 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber com està el temps ara mateix i què ens espera a les properes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya cels poc nuvolats o clars amb intervals de núvols alts al matí, augmentant els núvols amb núvols baixos a la tarda, zones litorals i prelitorals. A la depressió central també s'esperen núvols baixos matinals i boires que podrien ser persistents i reduir la visibilitat per sota dels 200 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran localment al Pirineu, amb gelades a zones interiors del Terç Nord i amb uns valors a les capitals de província que seran de 0 graus a Lleida, de 3 a Girona, de 6 a Tarragona i de 8 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes no patiran gaires canvis o baixaran lleugerament amb màximes de 16 graus a Girona, Tarragona i a Barcelona i de 8 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable amb vent del noroest de fluixa moderat al sud de Tarragona a primeres hores, mentre que al litoral tendirà a quedar vent del nord-est de fluixa moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara sí, sabem com estan les carreteres a hores d'ara, a les 7 i 4 minuts, en la veu d'en Roger Serra, des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem les vies que van més carregades a aquesta hora de la tarda. Comencem a l'extrem sud de Barcelona. Molts problemes sortint per de Barcelona. L'autovia A2, hi ha un vehicle avariat, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que deixa trams de retencions ja gairebé des de Barcelona, des de Cornellà fins a Sant Vicenç. L'autovia A2, ara amb força quilòmetres, trams de retencions, sentit Martorell per sortir de Barcelona. És una via que, si la podeu evitar, molt millor. També parlem d'aturades, en aquest cas, la comarcal 243C, la zona d'Ullastrell, amb retencions de més de 6 quilòmetres entre Ullastrell i Terrassa. Aquí a Terrassa també hi ha retencions a la C-16, a l'autopista, un parell de quilòmetres, en sentit nord. I també parlem de retencions, en aquest cas, a l'autopista AP-7. Primer a la zona de Castellbisbal, a causa d'unes obres en sentit Barcelona, diguem-ne. I més endavant, entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit nord. En direcció sud també hi ha aturades entre Santa Perpètua i Barberà. Ens queda entrant per l'extrem nord de Barcelona, nus de la Trinitat, aturades a la C-58 i a la C-33 d'entrada a Barcelona, més de 4-5 quilòmetres. Retencions que també trobareu de més de 2 quilòmetres ara a la C-60 a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara és el moment de posar-nos en contacte amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. La veu de Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, perquè Yolanda n'ha batut el presumpte autor del tiroteig en una empresa de Tarragona.
Sí, s'havia trinxerat en una masia abandonada de Riudoms i s'ha negat a dialogar amb la policia. Després d'un intercanvi de trets amb agents del grup especial d'intervenció, l'home ha quedat neutralitzat amb un tret a les cames. Es tracta d'un extreballador de Securitas d'uns 45 anys que aquest matí ha irromput a l'oficina de Tarragona disparant contra tres persones, excompanys. Una d'elles es troba en estat crític. El Pere Pujol, testimoni dels fets, explica què és el que ha passat.
Ja he escoltat com un bum, bum, i bueno, s'ha escoltat una dona cridar molt, i clar, ens han pensat que era un petardo, però després ja han dit que no, que era un tir. I diu que ha sortit, l'home ha sortit de dins amb una motxilla, portava la motxilla, ha pujat en un cotxe i ha marxat. I després, clar, ja la cosa s'ha revolucionat, han començat a trucar, que sí, que era un tir, era un tir, era un tir. Llavors, se veu que la cosa ha sigut greu, ha sigut molt greu.
L'home també ha ferit de bala un Mosso d'Esquadra en un control policial a Reus. Es dona el cas que dies abans aquest extreballador de Securitas, acomiadat feia poc, havia enviat diversos correus electrònics amenaçants a companys de l'empresa.
I desarticulada una banda internacional que introduïa grans quantitats de droga a través del port de Barcelona.
Estava establerta a Espanya i també als Països Baixos i està vinculada amb un càrtel mexicà. Es dedicava a la introducció de cocaïna i metamfetamina a Europa i ho feien amagant la droga en blocs de formigó, cosa que feia pràcticament impossible detectar-ho als controls portuaris. Ens ho ha explicat el Francisco Botana, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
La alta capacidad técnica de este cartel mexicano para tratar de que su producto, la droga, fuera indetectable en los controles portuarios. Para poder extraerla se requirió de una gran complejidad para poder desarmar esos bloques compactos de hormigón y acceder a la cocaína que venía oculta en los mismos.
Hi ha 16 detinguts. Amb aquesta operació es dona per desmantellada la principal via d'introducció a Europa d'aquest tipus de droga. I en una altra operació, en aquest cas de la Guàrdia Civil, s'ha pogut detenir a un important narcotraficant a nivell mundial que introduïa droga a Espanya procedent de Sud-amèrica i del Marroc.
I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no retirarà l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà.
No li traurà, tot i que el TSJ l'ha inhabilitat 6 mesos per un delicte de desobediència. Borràs diu que la sentència no és ferma i que el Parlament està per sobre de la Junta Electoral Central. El diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, li ha retret a Borràs la seva parcialitat davant del ple i això li ha costat l'expulsió de l'hemicicle. Martín Blanco ja ha anunciat que demanaran empara al Constitucional i exigiran el compliment de la sentència.
Es inaudito que haya que recordar una evidencia de estas características en la democracia. Las sentencias deben cumplirse, los poderes públicos deben cumplir las sentencias exactamente igual que el conjunto de los ciudadanos, pero la señora Borràs y el resto de los miembros de sus partidos, de los partidos separatistas y también los miembros del gobierno de la Generalitat ya han advertido que no tienen el más mínimo, la más mínima intención de dar cumplimiento a esa sentencia.
Doncs el Partit Popular també adverteix que intentar mantenir l'escó de Juvillà és inútil perquè l'estat de dret funciona i vaticina el mateix que li va passar a Quim Torra.
El govern participarà dissabte en la manifestació convocada per Som Escola contra la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà.
I prèviament, dijous, el govern ha convocat una cimera amb entitats i associacions per donar una resposta conjunta. Pablo Casado, president del Partit Popular, diu que no té explicació el que s'ha fet amb la família de Canet i adverteix al govern que no descarta recórrer als tribunals.
Que s'atenga a les conseqüències. Quan un representant públic incumple la llei, todos somos iguales y por tanto se enfrenta a las penas que prevé el Código Penal. Si un responsable público incumple una resolución judicial, está cometiendo un delito de desobediencia.
Casado ha participat avui en una altra cimera a Barcelona, en aquest cas a favor del bilingüisme, juntament amb entitats com S'ha Acabat, Assemblea per una Escola Bilingüe o Societat Civil Catalana.
I els economistes catalans i Holanda veuen el preu de l'electricitat i la manca de subministrament com les principals preocupacions.
Exacte, factors aquests que podrien frenar la recuperació econòmica. Segons l'enquesta de tardor del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la pandèmia i la situació política queden en un segon pla. Millora la confiança dels economistes, la percepció de que les coses aniran millor, però el director tècnic de l'estudi, Xavier Segura, diu que hi ha aspectes que preocupen.
Els tres, diguem-ne, dels problemes, segons els economistes, serien en primer lloc el preu de l'electricitat, en segon lloc el dèficit fiscal, i el tercer els problemes amb les cadenes de subministrament.
Preocupa també el repunt de la inflació. Caldrà veure en els propers mesos si és una qüestió estructural o conjuntural. L'opinió està molt dividida entre els economistes.
Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 11 minuts, què arriba? Doncs arriben els esports en la veu de José Luis Gil. Bona tarda, company.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Bueno, jo no sé si content o no l'afició blaugrana, perquè Dani Alves redebut amb el Barça.
Sí, és un dels motius que dona l'actualitat del Barça avui per estar una mica més contents, eh? És una de les esperances de cara a reforçar la plantilla del Barça en aquest mercat d'hivern. Ja està a la disciplina blaugrana, per allò dels terminis i dels períodes en competició oficial. No pot debutar encara el lateral brasiler, però aprofitant aquesta Maradona Cup, que ara mateix s'està disputant a Riad, Xavi ja ha pogut veure de curt, igual que l'afició del Barça, a Dani Alves, novament amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Seguint aquest partit tenim a l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Bona tarda. Ara just estava tocant la pilota Dani Alves, que està sent dels més destacats d'aquest Barça en el seu redebut amb la camiseta blaugrana 2.040 dies després, amb el dorsal 8, el millor de la primera part. Ara estem en el minut 47 de joc, segueix l'empat a 0 al marcador. L'alineació ha començat amb 8 del primer equip, tot i que els menys habituals tenen l'oportunitat de reivindicar-se. Ha començat amb aquesta disposició Neto, Dani Alves, Eric Lenglet, Balde, Álvaro Sanric i Puigdemir, Juglà, Coutinho i Des. Coutinho ha començat de fals davanter centre i Des d'extrem esquerre. Han viatjat, però no tindran ni un minut, 5 titulars com Ter Stegen, Piqué, Frenkie de Jong, Busquets, Dembélé. També s'han quedat a la grada un Titi i Luc de Jong. Van ser tots titulars a Pamplona i en principi Xavi també els utilitzarà de cara al partit de l'Els, aquesta final que tenen al Camp Nou dissabte, on recordem és baixa Piqué per sanció, però recuperarà a Jordi Alba. La segona part, després del descans, hi ha hagut dos canvis. Han entrat Mingueza per l'Englet, Ilias per Demir. Minut 48 de partit. Aràbia Saudí, a Riad, continua l'empat a 0 entre el Barça i el Boca Juniors en aquest partit d'homenatge a Maradona.
En un partit una mica complicat de veure pels espectadors, perquè el Barça va amb la seva equipació habitual, blau i grana, i el Boca Juniors va amb la seva equipació habitual. Uh-huh. Blava, amb distincions de color groc i els mitjons de color groc, i és una mica estrany. Yeah. I en competició oficial això els linesmans tindrien doncs força feina. Però bueno, és una anècdota més d'aquest partit, que el més important, ha tornat a veure o ha servit per tornar a veure a Dani Alves amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Un Barça doncs, que esperarà més en reforços en aquest mercat d'hivern, i d'això es tracta, perquè l'altre punt positiu del dia són aquestes converses que manté l'entitat blaugrana amb CVC. Què és CVC? Doncs és aquest fons d'inversió que Javier Tebas i la Liga havia proposat a tots els equips de primera i segona divisió A. El Barça, el Madrid i l'Atlètic de Bilbao, conjuntament amb l'Ibiza, es van desmarcar en aquest fons, però en paral·lel el Barça està negociant d'altres condicions amb aquest fons d'inversió vinculat a Goldman Sachs, que és ara mateix l'entitat econòmica que està darrere del Futbol Club Barcelona per rescatar-la, de cara a establir un acord satisfactori per totes les parts i mirar de portar reforços en aquest mercat d'hivern i també a mitjà termini. Ahir, a Turín, a la gala de lliurament del Golden Boy, hi havia una presa de contacte entre el Barça i Mino Raiola, aquest representant que porta a Erling Haaland. Aquest xicot ros, noruec, alt, que juga al Borussia Dortmund i que fa un munt de gols. Pregunta blaugrana del dia, Twitter, @esportscope. Creieu que el Barça té alguna opció de fitxar Erling Haaland? Creu que sí, el 34%. Creu que no, el 65,2%. Un apunt més en blaugrana, Montse. Sí. Demà, a les 12 del migdia, roda de premsa on Sergio Kun Agüero anunciarà de manera oficial que es veu obligat a deixar el món del futbol per aquest problema de cor que es va destapar el partit contra l'Alavés i marcat el Barça. No sé si podem recuperar a l'Helena Condis, perquè, a més, l'autoria del gol blaugrana té la seva gràcia. Helena.
Golàs de Juglà, del jugador que va debutar amb el primer equip a Pamplona aquest diumenge. L'ha tocat Coutinho amb el pit, no és mal, tot i que els jugadors del Boca Juniors ho reclamaven, i ha marcat Juglà un golàs a l'escaire amb la cama dreta. És el primer del Barça, minut 50 de partit, Barça 1, Boca Juniors 0.
Pregunta de Trivial, Rodríguez. Digue'm. Saps on estava Ferran Juglà la passada temporada?
Ui, em fa vostè unes preguntes, senyor
Filbueno. Al futbol base de l'Espanyol.
Al futbol base de l'Espanyol. Bueno, nunca me gustaré sense veure una cosa de massa. Escolti'm, juga el... gràcies, Helena. Juga el Barça de futbol i també juga el de bàsquet.
Sí, això és Eurolliga, això és fase regular. El conjunt blaugrana és líder després de la victòria el passat divendres contra el Real Madrid i visita una pista sempre complicada. El Pionier Belgrat contra Estrella Roja. Com va aquest partit que també ha començat a les 7 de la tarda? Juan Arias.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Doncs prou bé pel Barça perquè queden 2 minuts 24 segons i guanya 7 a 16, és a dir, 9 punts amunt el Barça, que ha començat prou bé, sobretot el pivot Serkan Sali, amb 7 punts, màxim exinstallador del partit i també del seu equip. Recordem que el Barça és líder, 12 victòries, només dues derrotes, que juga el millor atac, el blaugrana, contra la millor defensa, que és la de l'Estrella Roja, i per tant, de moment podem dir que l'equip blaugrana està jugant prou bé. Ara assiste ja de l'equip serbi, que anota el seu punt número 9, 2 minuts per acabar el primer quart, 9 Estrella Roja, 16 Barça.
No serà l'únic esdeveniment europeu de bàsquet que tindrem avui, perquè a les 9 de la nit arrencaran dos partits de la Eurocup. A Badalona, el Joventut Metropol Bologna, i al Principat, el Morabanc Andorra, Lietka Velis.
Escolti'm, avui tenim triple sessió de Copa.
Tenim triple sessió de Copa, una sessió de Copa que pel que fa als nostres interessos ha començat a l'Estadi Nacional d'Andorra, des de les 7 de la tarda, Andorra-Celta. 11 inicial de l'Andorra, Rati, Moré, Vilanova, Riera, Vilà, Vergés, Ebel, Bové, Molina, Gil i Martínez. La mala notícia, acaba de marcar el conjunt del Celta de Vigo. Ha marcat Fontan, un Celta que ha arribat al Principat sense Iago Aspas, però gol de Fontan, que ara mateix en el minut 15 col·loca el provisional Andorra 0, Celta 1. A les 8 de la tarda arrenca el Coraz al Huesca Girona. Estem pendents del 11 inicial del conjunt de Mitchell, que això sí, abans de sortir cap a Huesca, ha tingut el contratemps de dos positius per Covid-19.
Vaja.
Un d'un futbolista i un altre del staff tècnic. Ha viatjat amb 6 del planter i sense Estuani, el conjunt de Girona. I a les 9 de la nit, Palencia Cristo Olímpico Espanyol. Des de les 8 de la tarda, Tiempo d'Espanyol amb la conducció habitual de Javier de Haro. Pregunta en blanc i blau avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, què farà avui l'Espanyol a la Balastera? Empat absolut. Golejarà per un 50% de copenautes. Patirà, com a Cantàbria, davant del Solares, un altre 50%.
I un parell de punts abans d'acabar, senyor Gil?
Sí, un de tennis. Ja estan a la venda les entrades del Compte de Godó 2022, que serà el proper mes d'abril. Si et vols animar, Montse, ja saps el que has de fer. La Federació Catalana de Futbol ha escollit els millors de la temporada. Millors jugadors, Gerard Moreno i Alexia Putellas. Millors promeses, Bruna Vilamala i Nico Melamed. Millors entrenadors, Javi Rodríguez, el del Santa Coloma de Futbol Sala, i, com no, Pep Guardiola Sala, el tècnic del Manchester City.
José Luis Gil Bueno, gràcies, fins demà. Bona tarda.
Fins demà, Montse, bona tarda.
Que vagi bé. D'aquí un moment en parlem de Covid, ens posarem molt seriosos, perquè el personal sanitari està molt preocupat pel ritme dels contagis dels últims dies, sobretot per les conseqüències que pot comportar els hospitals en forma d'ingressos i hospitalitzacions a les UCIs. En parlem amb el Robert Guerri, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xec regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
Bajan las temperaturas, llega el otoño y apetece quedarse en casa y disfrutar de tu hogar. Y para eso Fácil Móvil pone a tu disposición los mejores profesionales para aconsejarte con ese dormitorio o para que disfrutes de tu salón cómodamente. Visita facilmóvil.es, pide una cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Todo el equipo de Pinter damos las gracias por este año 2021 a todos nuestros clientes, proveedores, amigos y colaboradores que nos han ayudado en el trabajo de cada día. Así, como no, a los médicos, sanitarios, fuerzas del orden, transportistas, sectores de la alimentación y limpieza, para poder disfrutar de estas próximas Navidades con familiares y amigos, pero siempre manteniendo mucha precaución contra el COVID-19. Felices fiestas, te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Alcanzar tu peso deseado depende de los magníficos resultados que consigas semana tras semana.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
COPE Cataluña y Andorra.
Personal sanitari està preocupat pel ritme de contagis dels últims dies, sobretot per les conseqüències que pot comportar als hospitals en forma d'ingressos i hospitalitzacions a les UCIs. El cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització Covid de l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Guerri, diu que la situació no està controlada, tot i que també admet que la vacuna és efectiva i que de moment les xifres als hospitals no són tan dolentes com a altres onades. En parlem amb qui? Amb ell, amb el Robert Guerri, com dèiem, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'hospitalització Covid de l'Hospital del Mar. Doctor Guerri, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Montse. Com esteu?
Molt bé. La variant Omicron s'està escampant, però sense prou dades, encara per saber si és menys virulenta, no?
Sí, de fet, jo crec que és massa aviat per parlar. Estan recollint dades i s'està esperant a veure què és el que passa. Hi ha dades a vegades contradictòries, com passa sempre en aquests moments, no? Uh-huh. Dels primers moments. Alguns diuen que sembla que és molt més contagiosa, però és més lleu, altres diuen que encara no. Jo crec que hem d'esperar. Una de les coses que jo crec que hem d'haver après d'aquesta infecció és que sempre ens agafa una mica per endavant, no? I hem d'anar una mica amb cautela en aquest uh-huh. moment.
La situació està o no està controlada, doctor Guerri?
Aviam, jo crec que, a diferència d'altres onades, aquesta onada és una mica diferent. Jo crec que les dades que tenim d'afectació, diguem, de propagació de la infecció a nivell comunitari són molt altes, però és veritat que fins ara la traducció hospitalària ha sigut més lenta que altres vegades. I això, qualsevol que estigui a les primeres línies dels hospitals ho veu, no? Mm. Ni les pressions d'urgències han sigut tan altes, i les hospitalitzacions, tot i que a poc a poc es van omplint, la velocitat ha sigut d'alguna manera diferent en altres moments. Uh-huh. I això, la diferència d'això, bàsicament, és l'efecte de la vacuna, no? Jo crec que la vacuna està, d'alguna manera, ajudant a contenir que totes aquestes infeccions que es veuen de portes en fora i que realment les dades són reals, és a dir, la infecció està molt activa i se transmeten molt, als hospitals ens està arribant perquè al final és un tema de probabilitats, molta gent infectada, per petita que sigui la proporció, ho acabarem veient als hospitals, però està sent, anant una mica més a poc, i això ens permet, d'alguna manera, preparar-nos pel que pugui venir.
La gent, amb el tema de les vacunes, hi ha molts comentaris, sobretot a l'hora de fer el cafè, les feines, la gent es comenta i entre amics, no? El fet de tornar-se a vacunar. Aquells que tenim dues dosis, doctor Guerri, creu vostè que ens hauríem de posar la tercera tots?
Miri, això, a més, com realment aquesta és una crisi, una pandèmia en el que anem aprenent a temps real, inicialment, quan comentàvem això, si realment feia falta, ja deia, home, no hi ha prou dades, hem d'esperar, no se sap, sembla que no. La resposta ara és que clarament, que probablement sí, i probablement en les properes setmanes, sí, més setmanes que no pas mesos, ens haurem de posar una tercera dosi, no? Perquè sembla que a partir d'un punt determinat la immunitat comença a baixar una mica, això ens pot fer una mica més susceptibles a patir la infecció, tot i que el fet d'estar vacunat ens continua protegint pel fet de no acabar amb una forma greu i sobretot acabar ingressat amb una molt greu, acabar amb una UCI, per tant, l'efecte de la vacuna hi és, però sobretot amb noves variants com l'Omicron Manini i la situació que s'està veient, que sembla que hi ha una gran circulació del virus, una tercera dosi sembla que és inevitable.
Uh-huh. Ara estem veient molts nens que han de sortir de l'escola perquè hi ha casos sospitosos a l'escola. Els nens ara sembla que són l'onada més forta, no?
Sí, de fet, al final el virus es comporta com s'espera que s'havia de comportar. Busca sempre els llocs, diguem, les fonts o els llocs on propagar-se més febles. Mm. No? Inicialment tots eren vulnerables perquè no, ningú estava vacunat i ningú tenia immunitat i el virus d'alguna manera doncs, circulava lliurement. Ara la gent més gran està vacunada, sembla que ja és més difícil que circuli i busca la via més fàcil, i en aquest cas són els nens. I qualsevol que tingui fills o que estigui en relació amb nens ho sap. És a dir, hi ha moltes classes confinades, hi ha molts casos dins les classes, és a dir, els nens ara són el focus on la infecció d'alguna manera s'està propagant de forma molt activa.
Uh-huh. Inclús els nens poden arribar a reinfectar gent que ja ha tingut la Covid i que la poden tornar a tenir, no?
Miri, des del meu punt de vista, però jo crec que hi ha múltiples raons perquè els nens es vacunin i vacunar-los. La primera de totes és realment per protegir de la infecció, que tot i que en el cas dels nens és lleu, perquè és lleu, però sí que és veritat que no sabem els efectes a llarg termini de la pròpia infecció, a long Covid, que li diuen, sí. I de més. No? Per tant, protegir amb això també és bé. Però en segon lloc, i crec que és molt important, és que els nens, com a potencials transmissors, poden transmetre a persones del seu voltant que siguin vulnerables i que puguin patir una forma molt més greu. Per tant, el fet de tenir la vacuna que ajudi com a mínim a disminuir la potencial de transmissió, jo crec que és una eina útil i s'ha d'intentar fer servir.
Uh-huh. Doctor, s'han de suspendre els sopars de Nadal?
Home, aviam, jo crec que en aquest moment ja és poc apropiat el fet de grans aglomeracions tots junts, sense mascareta i a més amb un ambient molt festiu que dona de vegades lloc a algunes transgressions i a més que poden posar-nos diguem, en risc de brot. No? Jo crec que probablement hi haurà un moment, no molt més enllà, però una mica més endavant, més a diem per fer-ho. Jo crec que ara grans aglomeracions tots junts, en espais més o menys tancats, poc ventilats i sense mascareta i cridant i parlant, és complicat. Jo, aviam, crec que és una mica responsabilitat conjunta, però jo crec que hem de tenir sentit comú i pensar una mica amb la perspectiva d'on venim i del que estem. És a dir, nosaltres, en l'hospital i en el nostre servei, hem suspès els sopars aquests perquè creiem que no és adient en aquest moment.
Ara que parla, ja ha dit vostè la paraula hospital, volia preguntar-li sobre aquest tema. L'altre dia vam conèixer que el govern de les Balears demanarà el passaport Covid al personal sanitari. Què passa? Per què hi ha sanitaris que no es volen vacunar, doctor?
Ja, jo és un tema que no entenc gaire. No ho entenc i realment és un tema que no hi estic d'acord, perquè forma part del... és a dir, ara hem vist que la vacuna, és a dir, no és 100% eficaç en el sentit que fa, però sí que protegeix en alguna mesura la potencial transmissió, no? Per tant, que el personal sanitari no es vacuni, jo crec que això és una manca d'ètica professional. És una eina que li podem posar molts peros, però funciona. Ajuda, com a mínim, a disminuir el risc de transmissió. I nosaltres, com a professionals sanitaris, estem en contacte amb persones molt vulnerables que, en un moment donat, una infecció d'aquestes les pot portar a la mort. I això significa que nosaltres, com a personal sanitari, en un moment donat, podem ser responsables de la mort d'algú per no haver fet diguem, l'acte de vacunació, no? Per tant, jo crec que estem moralment obligats a fer-ho. Uh-huh.
Creu vostè que d'aquí, no sé, diuen d'aquí 15 dies, quan acabi aquest any 21, començarem a veure més casos de Covid degut a aquestes reunions o aquestes, bueno, els sopars de Nadal, amb la família i demés?
Sí, això ja ho sabem, no? De totes maneres, és bastant inevitable que quan hi ha grans aglomeracions de gent que ha vedat tantors diferents, s'ajunten, doncs hi hagi risc que hi hagi brots i, per tant, infeccions. De totes maneres, no, sempre ho estem dient, no podem estar parlant en aquest any exactament igual que l'any passat. La situació aquest any és radicalment diferent. Mm. És a dir, en aquest any, si estem vacunats, ens reunim en un entorn més o menys reduït, que no hi hagi grandíssimes aglomeracions de gent, però que jo crec que ens hem de veure, i ens hem de veure amb la família, vull dir, amb totes les mesures, doncs d'això, vacunació, de si hi ha algú simptomàtic, doncs primer de tot que es testi i probablement si estàs amb símptomes que no hi vagi en aquestes reunions, però jo crec que no podem estar igual que l'any passat. Però, de totes maneres, inevitablement veurem algun cas que augmenti després de les vacances com a causa d'aquestes reunions d'aquests dies.
Doncs
de totes maneres, hem de pensar si això va associar també a un increment molt gran de les hospitalitzacions, que és el que una mica el que estem valorant ara, no? Que jo crec que la vacuna en part protegeix enfront a les formes greus o molt greus. Per tant, jo crec que sí que en veurem, però veurem quin impacte té.
Doncs vacuna, mascareta, gel i distància per intentar no posar-nos malalts. A vegades posem tots els mitjans, però a vegades t'agafa el virus. És una cosa que no podem remediar, però hem de posar totes les mesures que tenim al nostre abast per intentar no infectar-nos d'aquesta Covid. Doctor Guerri, com sempre, és un plaer, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i d'hospitalització de Covid d'aquest hospital. Imagino que després de tot el que passi podran vostès escriure un llibre, perquè d'anècdotes segur que n'hi haurà ni moltes.
El llibre jo crec que al final l'escriurem entre tots, perquè tots ens ha tocat viure un moment bastant especial i jo crec que tots ens en recordarem per molt de temps.
I tant que sí. Doctor Guerri, moltes gràcies, bona feina i a continuar amb la lluita. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
8:15, això és la Linterna, Cope Catalunya i Andorra, i després de parlar de la Covid parlarem d'una altra història totalment diferent. Parlarem de la loteria, perquè s'apropa el 22 de desembre. Què faràs si et toca la loteria?
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Acerca la Navidad, una época de tradiciones, festividad, reuniones, comidas e ilusión, muchísima ilusión. Y normalmente relacionamos la ilusión con los niños, los reencuentros y el compartir tiempo, pero también tenemos la ilusión depositada en esos números que entran en el bombo del sorteo extraordinario de Navidad. No nos engañemos, todos hemos soñado con que uno de estos niños de San Ildefonso cante nuestro boleto y nos toquen esos 20.000 euros por euro jugado, aunque hay que quitarle ese porcentaje, ya sabéis, de Hacienda. Imaginemos que por un momento ese sueño se hace realidad. ¿Qué hacemos con tanto dinero? Javier Rivas es profesor de EAE Business School y nos va a dar pues una serie de consejos que tenemos que tener en cuenta. Profesor Rivas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, para que toque hay que jugar.
Eso es. Sí, para que toque hay que jugar y hay que ser muy optimista. Porque la probabilidad que nos toque es baja, claro.
Es baja. ¿Cuánto tanto por ciento?
A ver, en lo que nos toque un premio importante que nos retira es prácticamente menos del 1%. Daos cuenta, para hacernos una idea, ¿no? Pues, el premio son máximo que nos puede tocar, todos los son 400.000 euros. Se juegan pues, unos 20.000 números y para retirarse una persona pues que tenga ahora mismo unos 40 años, pues para vivir razonablemente bien, 50.000 euros al año, pues imagínense, pues, necesitan mucho más de un millón. Entonces la probabilidad de retirarse yo diría que está muy por debajo del 1 por mil. O sea, es baja, muy baja. Bueno. Sí, pero con todo hay que ser optimista.
Desde luego, que no se pierda el optimismo, que es súper importante, y la fe en que te pueda tocar. Bueno, lo primero que hay que hacer, si nos toca esa lotería, profesor, es no ponerse nervioso, ¿no?
No, eso es, no ir corriendo a beber la botella de champán en frente de la del sitio donde haya tocado la lotería, ¿no? De la administración de lotería. Eso es lo primero.
Uh-huh. Eso es. El mantenimiento de los seguros y el consumo de estos caprichos pueden ser insostenibles si nos compramos, por ejemplo, un coche de alta gama, ¿no?
Claro, el gran problema de mucha gente que le toca este tipo de premios es que adquiere bienes que, bueno, cuando te ha tocado el premio, pues puedes pagar los gastos, digamos, asociados, ¿no? Pues el seguro de un coche, de un Ferrari Testarossa, ¿no?
Uh-huh.
El problema es que el premio algún día se acabará y, lógicamente, tendremos que seguir haciendo frente a ese tipo de gastos. Entonces, uh-huh. la primera norma es que en lo que nos gastemos el premio no nos debe generar unos gastos superiores a los que actualmente podemos permitirnos. Eso sería un poco la norma básica y clásica.
De ahí el segundo consejo de darse un capricho sin futuros gastos.
Efectivamente. Ahí es muy importante, o menos ha tocado un premio. Yo, si me toca el premio, tengo claro que me iré o a las Galápagos o a Tahití.
Ah, pues yo me apunto.
Por supuesto. Son dos viajes que tengo pendientes, pero lógicamente me gastaré el dinero que me tenga que gastar en esos viajes. Eso ya no me va a provocar ningún gasto añadido al futuro.
Uh-huh.
Por tanto, démonos un capricho, pero que ese capricho no sea comprarnos un duplex de lujo en una urbanización que luego no vamos a poder pagar los gastos de comunidad.
Uh-huh. Amortizar la deuda. Cuando se habla de esto, ¿de qué estamos hablando, profesor?
Pues amortizar la deuda quiere decir que antes, bueno, no, lo primero, yo creo que estar son caprichos y volverse loco,
¿sí?
Que nos pillen muchas cámaras de televisión delante de la administración de lotería, pero una vez que hacemos eso, hay que plantearse, bueno, ¿cuánto me queda de hipoteca?
Uh-huh.
Bueno, pues vivir tranquilo es muy importante. Ahora mismo con los tipos bajos, pues todos pensamos que podemos pagar muy bien la hipoteca, pero hay que pensar que, bueno, pues que los tipos algún momento dado de la historia pues subirán, ¿no? Y eso que ahora mismo nos es fácil pagar, pues a lo mejor dentro de unos años no lo es tanto. Entonces pensar a lo mejor en reducir la carga de la deuda que uno pueda tener en ese momento, pues es muy relevante, es decir, vivir más tranquilo.
Muy bien. ¿Invertimos en vivienda?
Pues es difícil de decir, depende un poco de la situación. Si yo estoy viviendo de alquiler y me tocan 800.000 euros, por decir una cifra,
sí,
pues no puede ser una solución bastante razonable, nos va a permitir ahorrar el alquiler a medio y largo plazo, sobre todo si podemos comprarnos la vivienda sin ninguna hipoteca, que uh-huh. eso es un lujo.
Desde luego.
Entonces, lógicamente, sí. Hay que pensar que ahora mismo la vivienda ha tenido una evolución, yo diría que sorprendente, ha subido mucho posteriormente a la crisis COVID,
uh-huh.
y a lo mejor no es el mejor momento para comprar, pero sí, por el contrario, yo estoy viviendo en alquiler, con premio, ¿por qué no? Digamos que yo no compraría vivienda ahora mismo como objeto de inversión, porque va a subir, sino más bien, o bien para alquilarla inmediatamente a otra persona y conseguir una renta,
sí,
¿no? O bien, pues para ahorrarme el alquiler que esté pagando.
Muy bien. No a los fondos de inversión, ¿por qué?
Bueno, aquí más que no a los fondos de inversión, hay que olvidarse de que porque te ha tocado 800.000 euros, tú no eres inmediatamente Warren Buffett. Entonces, si tú eras una persona que efectivamente ya controlabas o manejabas bien y eras capaz de invertir por tu cuenta en los mercados financieros, pues bueno, puedes seguir haciéndolo con más motivo porque ahora vas a tener más dinero para invertir. Pero si no lo eras, el que te haya tocado un premio no quiere decir que tengan los conocimientos para invertir en mercados financieros. Yo conozco muchos clientes míos pues que han cometido errores muy profundos, metiéndose a lo mejor en sectores que no conocían, tecnología, en la crisis anterior, etc. Entonces, uh-huh. lo que hay que pensar es, oye, yo el premio no me ha cambiado, no me ha hecho más listo. Por tanto, tengo que invertir en aquello donde yo verdaderamente controlo.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte, tocaremos madera, los que somos supersticiosos, compraremos primero el número, luego tocaremos madera, haremos lo posible para que nos toque, aunque sea, no sé, aunque sea el reintegro del boleto, que ya con eso ya nos tienen contentos, pero desde luego la mejor lotería es la salud, de la cual tenemos que tener muchísimo cuidado después de todo lo que hemos vivido durante estos últimos casi 2 años con la pandemia del COVID. Así que si nos toca la lotería, bienvenidos, pero si no, bienvenida también la salud. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Javier Rivas, profesor de EAE Business School. Gracias y suerte por si juega usted también.
Igualmente, que haya suerte.
Un abrazo, chao. ¿Te imaginas un mundo en el que prohibieran la música? Mira, pues yo no. Y en WAC Madrid tampoco. WAC es el show gastronómico y musical al estilo Las Vegas y Broadway de esta Navidad. Son casi 4 horas de show con música para todos, una puesta en escena alucinante y más de 70 profesionales con experiencia en los Oscars, Eurovisión, Tomorrowland y en IFEMA Madrid. Regálate WAC.
WAC. Compra ya tus entradas en fibra.com. WAC Madrid, el show más espectacular del mundo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad, llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés, puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Ai, los elfos. Què faran els elfos aquest Nadal? Bueno, haurem d'esperar uns dies. Les 7 de la tarda, 40 minuts, i d'aquí un moment coneixerem a la millor docent de l'any. És una professora de l'Escola Pau Casals de Gràcia.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, por si no lo sabías, la doctora Carmen Torrejón es uno de los mayores referentes en materia de medicina estética en Barcelona, en Cataluña y también en España. Lleva muchísimos años de experiencia. La doctora Torrejón lidera personalmente cada caso y supervisa la evolución de todos los pacientes que acuden al Centro de Medicina Estética Starben en Barcelona. Y digo esto porque hay muchos oyentes. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mucha gente que dice, es que yo quiero que me atienda personalmente la doctora que habla en antena. Pues yo digo, pues si es ella misma la que te va a atender, ¿es así, no, doctora?
Correcto, correcto. Tienen que estar completamente tranquilos, y esto me consta, ¿eh? Porque me transmiten a mí la preocupación. Yo trabajo con un colega que es un profesional magnífico, que es el doctor Rodolfo Quiala, y que es un profesional, vamos, en el que yo me pongo en sus manos, ¿no? Pero claro, el paciente me escucha a mí y me dice, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que usted me verá y yo ya luego no la vuelvo a ver? No, nos volvemos a ver. Uh-huh. Lo que ocurre que, claro, yo el don de la ubicuidad no lo tengo, no puedo estar en todos los sitios al mismo tiempo, pero sí que los pacientes me ven con mucha frecuencia, superviso todo la evolución de todos los tratamientos y ya desde el inicio a la primera persona que ven para hacer la visita informativa es a mí. O sea, que las personas que le puedan preocupar este hecho de si me verán o no me verán, que se queden tranquilos, porque para bueno o para malo voy a estar detrás de ellos.
Perfecto. ¿Eh? Doctora, quiero hacerle una pregunta. Es muy importante, imagino, el estado anímico de las personas a la hora de tomar una decisión de, en este caso, perder peso, si hablamos de perder peso, de hacerse un retoque estético. Es muy importante tomar las decisiones con firmeza, y de eso depende mucho de cómo estés tú anímicamente.
Tienes toda la razón, Monse, es importantísimo. Es decir, si nos sentimos bien con nosotros, y bien me refiero al concepto de salud que establece la Organización Mundial de la Salud, que tiene que estar físico y psíquico, ¿eh? No solamente físico. Uh-huh. Es decir, me siento bien, me miro al espejo, me gusto, cada uno en la versión, en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Cuando esto sucede, todo lo que está a nuestro alrededor fluye mucho mejor. Es decir, si voy en el coche y me tocan el claxon, no me molesta tanto. No sé si te ha pasado alguna vez.
Cierto,
si yo estoy bien y me hace, lo único que digo, hijo, qué prisa que lleva. Pero ya está. Pero como yo vaya con la escopeta cargada, como se dice en Andalucía, y me pita, le digo, la madre, que entonces me enfado, ¿vale? Es decir, que el cómo nos sintamos es muy importante, y el cómo nos sintamos puede ser camino en doble sentido. Monse, ¿por qué motivo? Porque si yo me siento mal, por ejemplo, y me siento, tengo obesidad, no me muevo bien, tengo problemas de salud, no me siento bien, en definitiva. Esto mismo me puede perjudicar a la hora de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no encuentro la fuerza, no encuentro la energía para ponerme en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones el propio sentirte mal te inhibe para sentirte mejor, porque no te deja tomar los pasos, ¿no? Entonces, por ese motivo yo siempre le digo al paciente, cuando le preocupa, por ejemplo, a nivel facial, porque el facial también influye muchísimo, es decir, si nos miramos al espejo y lo que ves, la imagen que te devuelve, pues mira, jolín, pues no está mal la cosa, pues todo fluye mucho mejor, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tomar una decisión y no encuentro esa fuerza o esa energía, no esperemos a la energía. Si yo ya racionalmente mi cabeza me dice que quiero salir de esa situación en la que tengo, sí, lo que tengo que hacer es buscar un terapeuta. Porque somos los terapeutas los que tenemos que dar la energía, la fuerza, la vitalidad, la explicación, la motivación, ayudar al paciente para que encuentre todos esos puntos para ponerse en marcha, salir de esa situación y, por lo tanto, encontrarse mejor. Con lo cual, la afirmación que has hecho al inicio es correctísima. Tenemos, y es muy importante que nos sintamos bien para, bueno, todo lo que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Apuntarlo bien, 934143631, 934143631, Centro Médico Estético Starbene, calle Muntaner 252, principal en Barcelona. Y ya lo dice ella, que sí, que te vas a ver con ella, que sí, que va a ser la doctora Torrejón. Carmen, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti, chao.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Fa 34 anys que Margaret Álvarez treballa com a professora de primària a diferents escoles catalanes. Una trajectòria dedicada als alumnes que ara ha estat reconeguda amb el 5è Premi Docent de l'Any de la Fundació Jordi Sierra i Fabra i l'editorial Cruïlla. El jurat que l'ha guardonat en destaca el tarannà obert, la ferma renovació dels valors i la formació constant. I com explicava un dels membres del jurat, la Margaret és una d'aquelles persones que no fan de mestres, sinó que és mestra. Tenim amb nosaltres a la Margaret Álvarez. Professora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt bé, molt contenta.
En primer lloc, felicitats. T'esperaves aquest guardó?
No, gens, perquè és un tipus de premi que t'han de presentar a alumnes o algú de la comunitat educativa a la candidatura. I llavors va ser una super sorpresa.
Qui va ser que va presentar la candidatura per tu?
Doncs mira, jo vaig treballar durant 8 anys a l'escola Estel Guinardó, de Barcelona, i vaig tenir doncs, diferents grups. I entre ells, unes noies que actualment tenen 20 anys, doncs ho van decidir. Es veu que hi ha una d'elles que està estudiant magisteri, es va assabentar de la convocatòria, i van pensar totes quatre en mi. I per tant, clar, jo les vaig tenir quan elles tenien 8 i 9 anys, i clar, vull dir que han passat 11 des que jo les vaig tenir i que pensessin en mi, doncs això la veritat és que m'enorgulleix moltíssim, la veritat.
O sigui, tu et vas assabentar un cop ja t'havien donat el premi?
Sí, quan el jurat va decidir-ho, a nivell de la fundació i de l'editorial, a finals de setembre va ser.
Què vas pensar en aquell moment? Què et va venir al cap? Vas dir, no pot ser, això és una broma?
No, exacte. Sí, una mica, perquè dic, a veure, jo comparo, no? De dir, no he comprat loteria i m'ha tocat, o sigui, això no pot ser. Jo no he presentat res i com pot haver vingut això, no? I després estirant el fil, llavors la fundació em va informar i em van dir, doncs, d'on venia aquesta proposta, no? I clar, va ser super emocionant. Vaig plorar, vaig riure, vull dir, va ser molt, 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 molt emocionant.
Els alumnes que tens ho tenen clar, no? Diuen que hi ha poques professores com tu, que ets diferent de tota la resta. Què els hi dones?
Doncs mira, jo penso que l'estimació, el respecte, la confiança, i això crea un gran vincle emocional i afectiu. I sobre això es pot construir. En aquest cas, doncs, el ser mestre o poder, doncs, acompanyar-los i ajudar-los amb el tema educatiu, no? I penso que això és la clau de tots, i sobretot l'escolta.
Ja fa més d'una dècada, crec, Margaret, que vas implantar l'aula l'espai Necessito parlar amb tu.
Sí.
Explica'm una mica.
Mira, doncs això no a totes les escoles ho he pogut dur a terme, perquè, clar, això necessita d'un vistiplau, podríem dir, a nivell d'equip directiu i de claustre en general, perquè, clar, es demana que com a mínim una sessió a la setmana
doncs puguis quedar-te amb els teus alumnes, amb els que tu ets el tutor o la tutora, de manera que ells o elles puguin demanar de venir a parlar amb tu o tu puguis tenir aquesta estona per poder parlar amb ells. Llavors jo el que faig normalment amb això, al final a mi se'm permet fer, podríem dir, o es pot fer el dia que hi ha música, l'estona que ells tenen música, llavors jo els vaig cridant de forma individual.
Sí.
I això a vegades doncs, amb altres escoles també s'ha permès, anem a dir, o s'ha permès, o bueno, s'ha vist que, doncs, que podia ser doncs, molt, molt motivador i molt positiu pels infants, i ho he pogut anar portant a terme.
I, més...
I la veritat és que ells tenen molt bona valoració.
I a més és una manera també de conèixer-los, no?, els alumnes, no només pel nom i cognom, sinó també què hi ha darrere d'aquest noia, d'aquest noia.
Sí, i quan no és el mateix estar a nivell grupal, així gran, que després a nivell individual. I quan ells veuen, o elles, no?, que tu et preocupes per ells, que et veig trist últimament, o veig que no tal, o no te'n surts amb tal cosa, o potser la mama m'ha dit tal, no sé, petites cosetes, i llavors ells veuen que tu et preocupes per ells, o per elles, no? I per tant, doncs, això és el que et dic, doncs, et fa molt més proper, i ells et tenen molta confiança, moltes vegades et diuen, doncs això, necessito parlar amb tu, no? Ells s'apunten a la llista, jo els vaig cridant, i llavors ells m'expliquen. Les seves coses, allò que els interessa.
Jo sempre he cregut que els que sou professors esteu fets d'una altra pasta, eh? Perquè, clar, són molts nens o moltes nenes, xivarri, que un parla, que l'altre es despista, etc. I quan van augmentat d'edat, doncs no sé si és més complicat o no, però esteu fets d'una altra pasta.
No, pensa que també, si jo tinc la sort aquest any també, que això és una cosa que també jo recomanaria molt, el fet de poder-los tenir dos cursos, perquè llavors els coneixes molt millor i llavors tota la feina que fas els primers mesos o el primer curs ja està feta. Llavors això que em deies ara, de que parla molt o així, la veritat és que quan hem de parlar tots plegats ells saben que ha d'haver-hi un ordre. Hi han d'aixecar mans, hi han d'haver-hi doncs, una persona que fa de moderador, sigui jo com a adulta o ells mateixos o els delegats. Vull dir, és buscar estratègies de poder conviure a l'aula, que és el més important.
Imagino, Margaret, que ara a l'escola Pau Casals de Gràcia tots els nens voldran anar a la teva classe i això serà quasi impossible, no?
Home, sí. De fet, l'any passat jo estava en un grup de 25, hi havia un altre, o sigui, nosaltres som de doble línia, que es diu, no? I ara, per qüestions de poder atendre'ls d'una millor manera, doncs sí, es va decidir que dels dos grups se'n feien tres. I sí, és el que hi ha hagut, doncs, demandes, no?, de, ai, ens agradaria molt, però també han entès que no tothom pot venir amb mi, i tampoc passa res, que els altres professors també són molt macos i molt bons. I tant.
Escolta'm, durant 30 anys de professió com a docent, el que ha passat durant la pandèmia, primer cop que ho has viscut en les teves pròpies carns, no?, el fet d'haver de fer classes online.
Sí. A més, va donar la casualitat que jo no estava encara aquí a l'escola quan va ser el curs 20, bueno, sí. 19-20, i estava fent de cap d'estudis en una altra escola. I també, penso, allà també va ser molt dur perquè em vaig encarregar de tota la part més, podríem dir, més de necessitats bàsiques, i tota la part emocional va ser molt dura, la veritat, d'intentar ajudar les famílies, de poder donar-los un cop de mà si necessitaven serveis socials estaven col·lapsats. I això, per una banda, va ser molt dur. I després, el curs següent, ja vaig venir aquí, i sí, fer classe online amb nens petits, jo encara, perquè jo tenia quart, cinquè, però és difícil, a part que falta tota aquesta part d'evidència personal.
Ja, clar. I a més és una cosa nova que hem viscut per primer cop a les nostres vides, espero que no es torni a repetir, però hem hagut d'anar aprenent error acierto, no?
Era, sí, total.
Mica
total,
en mica. Total. Doncs escolta'm, dir-te que me n'alegro moltíssim que Margaret Álvarez, de l'escola Pau Casals de Gràcia, que aquelles alumnes, aquelles noies s'hagin recordat de tu, hagin proposat el teu nom i que siguis la millor docent de l'any i que duri per molts anys. Sort.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Margaret, i enhorabona, perquè ja m'han dit que ets una persona que explica les coses amb jocs, sempre de manera divertida, que t'impliques moltíssim, i aquest tarannà obert i la ferma renovació dels valors i de la formació constant. Margaret Álvarez, millor docent de l'any. Gràcies, bon Nadal i fins la propera.
Moltes gràcies i per tothom.
Gràcies.
Bon Nadal, bones festes. Que vagi molt bé.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Insisto, tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿pero cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Son días de ajetreo, de preparar las comidas, las cenas, pero hay una hora o varias horas durante la Navidad en la que todos en casa nos paramos durante, ya digo, un pequeño tiempo y nos ponemos a mirar el Belén, mirar al niño. Y todos tenemos un cierto brillo en los ojos, sabiendo que está comenzando algo nuevo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
És veritat que darrer pel Nadal, per fer reunions, ja sabeu, sobretot precaució. Importantíssim, com deia el metge, en Robert Guerri, avui en aquest programa sobre el tema de la Covid. Important la vacunació, important la distància, important la mascareta, el rentat de mans. Sobretot per tu i també pels altres. Hem de ser solidaris i volem celebrar uns Nadals amb tranquil·litat i pau i que tothom al nostre entorn estigui bé, sa i estalvi. Una salutació molt forta de la gent que ha pogut fer aquest programa, la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que a través de COPE.es teniu tota la informació, el minut a minut de tot el que passa, i si voleu recuperar algun instant del programa, doncs a través de COPE.es/, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Que sigueu feliços, petó ben gran, i us deixo ara amb el Ángel Expósito i la seva linterna. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Bona nit, adeu-siau, fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante en La Lubina, porque...